Ràdio Autonòmica de les Illes Balears.
Si hi ha una imatge de Mallorca que se repeteix a tot arreu, tal volta aquesta sigui la de la Seu, la nostra Seu. Tal volta l'imatge més reconeguda de la nostra illa per tot el món, perquè cada dia són milenars les persones que se fotografien de vora de la Seu. Què sabem de la nostra Seu? Què hi havia abans en aquest lloc? Com ha evolucionat la Seu i quines són les seves característiques principals? Començam avui una sèrie de programes destinades a la catedral de Santa Maria de Mallorca, la Seu.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
I per jo, abans de res, és un orgull, un privilegi, un plaer saludar en el nostre fitxatge estel·lar d'aquesta temporada, el nostre Messi particular. Don Pere Fullana, doctor en història, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
És un plaer, és un orgull tenir-lo aquesta temporada amb nosaltres.
Bueno, jo espero també gaudir, disfrutar, estar a gust i seguríssim que aquí amb aquesta companyia tan agradable serà possible.
Perquè quan utilitzant l'expressió és un llibre obert, jo crec que en poques persones és una expressió tan fidel com en Pere Fullana.
Bueno. No, me considero una persona bastant normal en aquest sentit. El que passa és que quan ens juntem gent que disfrutam de parlar o tenim en comú afinitats culturals o qüestions que mos, de les quals ens passem tant de gust de parlar-ne, i també és una demostració de que al final hi ha molta gent que sap moltes coses i per les expressar i per tenir un espai on expressar aquelles coses que un sap o que hi dedica temps a cercar-les, a investigar-les, al final sempre és un plaer, no?
La nostra història és meravellosa, la història de Mallorca, la història de Menorca, la història de les Pitiuses, i l'objectiu d'aquest programa és fer-vos partícips a vosaltres també, que conegueu també aquesta història que en molts passatges és desconeguda. Per jo mateix, aquesta és la nostra tercera temporada ja aquí a Som Balears, i per jo mateix és un privilegi haver pogut conèixer tots aquests passatges que jo particularment no coneixia de la història de les nostres illes. Per això està aquí en Pere Fullana i per això estan aquí també en nostres la resta de nostres col·laboradors. Doña Margalida Capellà, molt d'anys.
Ai, moltes gràcies.
Molt d'anys. Molt d'anys, però jo esperava avui aquí una... Sí.
Un altre dia tocarà.
O sigui que la setmana que ve, sense excuses.
Toca la tarda.
Don Damià Tomàs, bon vespre.
Dins la meva modèstia, desperta en Pere, bon vespre.
Bon vespre. En Damià, que avui m'ha preparat una contrella preciosa de la Seu.
Són dues, en realitat. Avui farem la primera part i la segona serà, bé, o per ventura una tercera, inclús. Perquè els protagonistes preparen una visita a la Seu i, per tant, serà motiu de fer-ne un tercer programa.
La nostra idea, en principi, fet tres programes destinats a la Seu. Avui en Pere mos donarà a conèixer els orígens de la Seu. Arribarem, si mos dona temps avui, fins a la primera reforma d'en Gaudí. La segona part serà de l'etapa d'en Gaudí fins ara, i la tercera, la simbologia i què és allò que podem trobar. Farem una visita virtual, una visita radiofònica a la Seu. Repeteix, si mos dona temps, jo crec que tal volta mos pugui donar per qualque programa més. Xis com en Gual, bon vespre.
Bon vespre.
Toca xerrar de carrers...
Jo és que després de veure... Jo som el número còmic, ho assumes.
Bé, doncs, el número còmic, que no ho veus, mos presentes carrers que envolten a sa catedral, també, i lògicament també carrers de Menorca i d'Eivissa.
Sí, amb en Joan Pons i en Gemma Cabell.
Que després estaran amb nosaltres les 10 i 8 minuts. Aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
La setmana passada vàrem tornar després d'unes vacacions de mestre d'escola. 2 mesos! I ho vàrem fer amb força i amb 2 convidats de luxe, na Paquita Bové i en Joan Bibiloni, 2 persones que mereixen un monument. I d'això xerrarem aquesta setmana. De tal vegada, la construcció més coneguda de Mallorca, juntament amb el castell de Bellver i l'edifici de Gessa. La Seu, que s'aixeca majestuosa de vora la mà per rebre a tots aquests que mos visiten. Però no només xerrarem de la Seu. Menorca i Eivissa també tenen el seu temple de referència. Tranquil·la, Gemma, que no estic xerrant de Patxà o d'Amnèsia. Aquesta setmana sí que tornem a la normalitat. Vull dir que acabarem amb una glosa i hi haurà contarella o seinet. segons decideix qui en Damià Tomàs. També tornaran al carrer de les Illes, encara que aquesta setmana ja vos podeu imaginar cap a on m'han fet guiar les meves passes. I qui sap si hi haurà noves seccions, perquè a mi ningú me diu mai res. Som el darrer mot d'escredo. Amen! Uau! Comença una nova etapa de Som Balears.
Som Balears. IB3 Ràdio.
I els nostres, per com us poseu en comunicació amb nosaltres, tenim el Twitter, que és @sombaleas, el nostre correu electrònic és sombaleas@ib3radio.com i el hashtag d'avui no podria ser d'una altra manera, la Seu.
I doncs la Seu mos posem a parlar, són les 10 i 9 minuts, fem una primera aturada per la publicitat i mos posem amb en Pere Fullana per parlar inicialment dels orígens de la Seu. Vos heu demanat mai què és allò que hi havia allà on ara trobam la Seu, la catedral de Santa Maria de Mallorca? Ara vos ho contam immediatament després de la publicitat.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta. Ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, Miqui, bon dia.
Bon dia.
En Miqui, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Baljacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Aquest estiu recuperam per tu la memòria de les cançons que han escrit les pàgines més rellevants de la cultura sonora enregistrada en disc. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a les 3 del capvespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Som Balears, amb Tomeu Maura.
...1230-1601... diguéssim que aquesta és la primera etapa constructiva per a la fase medieval de la Seu, una catedral, catedral de Santa Maria de Mallorca, que se construeix com a conseqüència d'una promesa que fa el rei en Jaume durant la travessia cap a Mallorca.
Clar, estem parlant d'una fase diguem-ne encara legendària i tot el que fa, tot el que envolta aquesta figura que, com els reis medievals d'excel·lència, com a l'esquerda de Jaume I, doncs van fer escriure les seves cròniques i van deixar constància d'allò que van ser les seves heroïcitats i les seves conquestes, però també a la vegada en ton seu això genera una literatura, i està clar que en el cas de Mallorca a partir de 1230 neix una ciutat nova. Absolutament, i que hi ha tot un procés de canvi absolut respecte a un model religiós, un model dels edificis públics, a un altre absolutament diferent. Per què? Perquè estem a l'antiga acròpolis de la ciutat, és a dir, la part alta damunt l'Espanyol que miren a la mar, i tot un espai que segurament és l'espai de poder i l'espai sagrat des dels primers colonitzadors d'aquest espai, per tant des de de l'home prehistòric passant per la dominació romana i després els segles oscurs i fins a la dominació islàmica, que evidentment aquest espai allà on està la seu segurament aquí és un espai públic, però sobretot un espai sagrat. Jo crec que això és la base de la seu, és que aquí hi ha tota una zona dedicada a l'esperit,
no? Era una mesquita i d'altre pareix.
Bueno, això sí que està documentat. És a dir, no sabem quan comença la construcció de la seu, però sí que sabem que immediatament hi ha una consagració d'allò que era l'espai sagrat islàmic, que era la mesquita. Una mesquita que, per falta de documentació, el que no s'ha pogut documentar exactament, no s'ha pogut escriure exactament quina era la seva funció, si era una mesquita escrita directament en el Palau de l'Almudaina, per tant, el Palau dels Emirs, i era una mesquita privada, o si era una mesquita pública, perquè sabem que n'hi havia d'altres, com la mateixa Iglesia de Sant Miquel i altres, que van ser consagrades immediatament després o destruïdes, i sobre aquest espai després construït un edifici religiós. El primer edifici religiós de nova planta a l'Iglesia de Sant Eulari. I per això l'Iglesia també de Sant Eulari, diguem-ne, pretén ser la primera seu, i de fet, l'any 1976, ara que hem celebrat el 12 de setembre, el jurament de Jaume II de la llei privativa les fa l'Iglesia de Sant Eulari.
Efectivament.
I no els fa la catedral. I això és una qüestió que precisament els historiadors, els medievalistes, els fa pensar que per ventura és cert que la seu tenia una altra funció real, evidentment, però que el primer document que hi ha és de 1306, quan realment hi ha una voluntat de part de Jaume II de destinar aquest espai a capella real. És a dir, això sí que a partir d'aquest moment... Home, després en més, diguem-ne, els més generalistes i aquells que tenen una visió més global del que era la ciutat de Palma pensen que és mal de fer pensar que la seu no hagués estat, si s'havia consagrat immediatament, no tingués una funció, diguem-ne, sobretot que fos el temple episcopal, donat que ja hi ha bisbe de Mallorca pràcticament molt poc temps després, i que la primera iglesi, diguem-ne, l'iglesi del bisbe, l'iglesi mare, segurament era aquesta iglesi de la mesquita transformada. En certa manera, la mesquita subsisteix fins a final del segle XIV, distant que si s'hauria començat a construir, diguem-ne, de nova planta, una part nova, a 1306, suposem, de fet, mossèn Sant Pere Llebrés va celebrar, poc abans de morir, aquest centenari de l'any 2006, la seu va celebrar el centenari dels inicis de la construcció.
Però per allò que dius tu, en realitat no té edat la catedral. No sabem quan se va començar a construir.
Ni és obra només dels Reis. La tendència actual és que és una obra del poble, és una obra col·lectiva, és una obra, com de Gaudí i com han continuat dient els grans arquitectes gaudinians, sobretot Jordi Bonet, etc., que diuen que aquestes catedrals no són una obra d'autor, són obra de poble, i no són obra d'un sol arquitecte, ni d'un sol mestre, ni d'una sola mà, sinó que aquí hi ha moltes mans de moltes èpoques, i aquesta freqüència de 300 anys, suposant que 1300 i poquet fins a 1600 i poquet, ja demostra que estan parlant d'un edifici que tarda en el seu desenvolupament natural, tarda 300 anys en arribar d'una punta a l'altra, a dir, aquests 120 metres de llargària que té la catedral del seu absis fins a la porta, tarda 300 anys.
Té una sèrie de peculiaritats que la fan única la seu de Mallorca, però jo m'agradaria que mos situàssim una miqueta en allò que devia ser l'edat mitja, Pere, una etapa oscura, una etapa moltíssima d'enfermetats, sense gent vivint com podia. Imagina que entrar per la gent del poble, entrar a una catedral devia ser com entrar al cel per ells.
Sí, passa que
no és igual, però volia fugir, que no, era igual. Pensa que fins a la reforma d'en Gaudí hi havia 200 persones. Hi havia 200 persones, una iglesia que té una cabuda de 5.000. No?
Ara té una cabuda de 5.000. I ara s'ha alliberat l'espai.
No, la més xerra de la Seu de Mallorca, xerra de qualsevol catedral arreu de tot el món. Catedrals franceses, catedrals ingleses... Hi havia
uns espais molt definits, tenint en compte que estaven molt tancats. El poble estava molt separat d'esclaró.
Però ja simplement per poble, la vocació d'aquell edifici, amb aquell il·luminari, devia ser una cosa per ells, fora d'aquest món.
Jo entenc, enamora, l'Iglesi, és a dir, el món medieval i el món urbà en el segle XIV, és a dir, estan parlant de final del segle XIII i començament del XIV, la segona meitat del segle XIII ja és una societat que està canviant molt més del que nosaltres ens imaginem. És a dir, la ciutat de Palma és una ciutat amenaçada, però de sempre, perquè té un port. És a dir, el port...
I per la ubicació, que és clau.
Exactament. Però, sobretot, amenaçada de malalties, amenaçada de pestes, d'altres coses, perquè les Illes Balears són una clau de contactes
de
i, per tant, i de mercaderia. Per això ha de funcionar molt bé tota la quarantena, ha de funcionar molt bé tot el que és la prevenció i totes aquestes qüestions. Però les iglesis, el que tenen i estan molt organitzats des del principi és que són espais que tenen multiusos. A dir, i la catedral, sobretot, ha de ser l'exemple d'això. Per això, ben de vora la catedral, hi ha la casa de l'Almoina, hi ha una escola, hi ha un petit hospital, a dir, hi ha una confraria... A dir, tot això fa que això és una petita ciutat, en certa manera, seguint el model del que era un monestir...
Els serveis bàsics.
Efectivament. Però, pensar pel poble...
A l'abast del poble, molt a prop tot.
Efectivament.
Molt a prop tot. Ho has començat a dir abans, però no es construeix tot d'una tirada. Mos trobam 300 anys. De fet, no està ni acabada encara en la Seu.
No. És una obra viva. I això és la gran virtut que té una catedral, que... I en la segona meitat del segle XX encara ho hem vist, i a principi del segle XXI ho hem vist, que el pla de catedrals, per exemple, a Espanya, s'han fet inversions multimilionàries a les catedrals, entre altres coses, perquè les catedrals han estat les grans dinamitzadores del turisme cultural a un estat com l'espanyol, i evidentment s'han recobrat moltíssim. Però això ha fet que s'han fet grans restauracions, s'han fet grans millores, perquè hem de tenir en compte que la Seu, quan s'acaba la fase constructiva, diguem-ne, la caixa del que nosaltres veiem avui per la catedral, en realitat són dues peces. Una, l'obra arquitectònica que veu des de l'exterior, que és aquest gran monument arquitectònic, a l'espai, una vegada que entres a dins i contemples aquest espai viscut, experiència de viure-lo des de dins, des de la sensació que tens, l'experiència que fas allà dins, aquesta energia que transmet, aquesta llum, aquest silenci, aquesta
majestuositat
que allà tu, la manera com te sents a dins aquest espai com a persona, que te sent molt poqueta cosa, tot això juga, te fa jugar, te fa...
Per això que jo parava l'exemple de la gent del poble de Serà Mitja, nosaltres estem acostumats a tot allò que implica la modernitat, però figura tenir aquella època arribar i trobar aquesta casta d'edificis.
Clar, però estan parlant, també és vera, d'obres que som a medieval, jo crec que els encaixa molt bé, vull dir... entén perfectament, primer...
L'esperit de la construcció d'una catedral, sí.
I per aquí som un modern, per exemple, ha mitificat fins i tot, i ha creat com un misteri entorn en el Picapreder, en el Masó, que és aquest constructor que és que coneix unes tècniques... coneix la naturalesa, coneix l'orientació, coneix l'influx, coneix de quina manera la marida, la junta, la conjuga, la dialoga lo nou en sa naturalesa i per tant en ses humitats, en sa calor, en sa com, en sa pluja, en sa, tot això, que la seu, curiosament, des que s'acaba de construir l'any 1601-2-3-4, quan s'acaba la gran façana, sí, comencen a caure peces. Per què? Perquè la darrera fase constructiva, justament les darreres naus que se construeixen, ja han perdut la mesura de les coses, ja han perdut aquesta capacitat de conèixer el misteri de la construcció que l'home medieval tenia i que l'home molt modern
ja no té.
No té. Ho estudia, però ja ho aprèn això, i no veu les coses, no les sap veure a la vista. Allò que els pagesos miren i miren el cel i diuen avui no plourà i no plou, el meteoròleg, si no té un satèl·lit, ja no ho sap explicar, i així tot diu segons el satèl·lit.
Per això era un ofici medieval transmès de família.
Sí.
I els secrets quedaven de pare a fill.
I que hi ha uns secrets que en part els adona l'ofici, que en part els adona la tècnica que tu utilitzes en aquell ofici, i que en part t'adona una sabidoria que és que aquell ofici te fa entrar en contacte amb altres realitats que tu saps d'explicar.
De fet, era un ofici tan important que tu has donat el nom, tu, que d'aquí surt la maçoneria.
I jo crec que és una de les grans, és a dir, vas veure el gran novel·lista del segle XXI com s'estan venent, i el gran Kim Follett ha estat el gran divulgador del misteri de les catedrals i fins a arribar a que en el fons l'Iglesia continua sent un espai d'il·luminats, o tot el que se mou dins d'aquests temples és un món il·luminat per una altra manera d'entendre la realitat, no? I això és el que li dona, jo crec que a les catedrals, li dona aquest aire i aquest misteri i aquesta ànima que les altres coses no tenen.
Crec que anirem a 4 o 5 programes, però bé.
Creus que el títol de la Catedral del Mar d'en Kim Follett el va agafar damunt el títol que té la seu?
Bueno, el tema de la Catedral del Mar, que no és, que és de...
És dels Pilars de la Tierra.
Sí, els Pilars de la Terra. Sí. Però llavors, l'altre gran èxit, que també va ser que sobre aquesta... Sobre Barcelona i sobre... I mentre que l'altre està inspirada a la Catedral de Vitori, els Pilars de la Terra, l'altre Santa Maria del Mar, en el fons, és aquesta inspiració d'una persona que ha estudiat a fons i sap que hi ha misteris sense resoldre i sap que dona molt de joc de parla. Una catedral, quan l'interrogues, te parla.
Te conta la història de molts segles.
I allà de dins, sense aquest tipus de document, t'està parlant. És a dir, la catedral ara, quan tu li poses un excés de gent, per exemple, l'UMS, i hi poses no les 5.000 persones que deien que hi caben, ni poses 7 o 8.000, un dia te passes en quant a això, pum, cau una pedra. Te diu, no, això no està fet per això. Dic, per què? Bueno, perquè el grau d'humitat, el grau de condensacions, el grau de tal allà a dins...
Que deu ser pet sol. El mateix sol de tanta de gent fa que la vibració faci que...
Sol, és a dir, tot és una caixa. És a dir, al final estem parlant d'un cos com el cos humà. És a dir, que per què? Si tu tens una malaltia, l'acupuntura, tocant-te dit despeu, t'arregla la vista. No? És a dir...
Sí, tot està connectat.
Tot està connectat.
Tot està interconnectat. Sí. I sobretot que l'home medieval és capaç de connectar per la via de l'espiritual, és capaç de connectar lo material. És a dir, no hi ha diferència entre lo material i l'espiritual. Són nosaltres els contemporanis que ens pensam que va dir això. I en realitat, ara sabem, perquè els metges no poden funcionar sense psicòlegs, perquè no hi ha malalties, hi ha malalts. No? Les malalties no se curen només amb medicines. No és vera?
Sí, sí.
Se curen amb moltes altres coses, eh?
Sí, sí.
I per tant, això sabem, també aquests edificis tenen ànima, tenen vida, tenen això, i per això la catedral no està mai acabada. Per exemple, Gaudí, després ja anirem al final, Gaudí fa una feina que és tornar ell se planteja una cosa, que és això que molts estan demanant altres. Quin era l'esperit i l'autenticitat que els primers que van començar a treballar a dins d'aquesta catedral volien, i quina catedral volien fer, i hem de tornar en aquesta catedral.
Tu creus que
hem de retornar?
Creus que Gaudí va posar ordre?
Espera'm un segon, perquè Morenant i jo estem passadíssim de temps. Gemma Cárdenas, Eivissa, bon vespre.
Bon vespre.
Valtos ja també teniu una grandíssima catedral, que no es pot contar d'ella.
Sí, doncs avui us començaré a contar una miqueta sobre la catedral d'Eivissa. La catedral neix perquè és una de les primeres obligacions que incorporen els conquistadors cristians una vegada que arriben a Silla. Però el primer que apareixerà serà una parròquia, la parròquia de Santa Maria, segons ens compten les fonts de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Aquesta parròquia s'aixecarà segons les clàusules del contracte de conquesta, i durant molts de segles es va pensar que segurament primer hi hauria una mesquita, però no s'havien trobat proves clares. Però actualment sí que es pot dir que hi havia una mesquita, segurament d'una sola nau. El nou temple, tot i que, com ja hem estat dient, apareix en 1235, quan acaba la conquesta, no serà fins al segle XIV, quan Eivissa tingué prou pobladors per poder començar les obres del que seria després la nostra catedral. Hauríem de destacar que els primers visitadors no van deixar cap testimoni, serà mitjançant l'arqueologia que ens guien les restes que ens han quedat. El temple inicial que es construeix coincideix amb el que és actualment és l'absis, i en 1435 la catedral ja tindrà unes 5 capelles. I serà durant els segles entre els 13 i els 14, segons els que ens va acollir l'historiador Isidre Macabit, que hi ha molts de beneficis d'aquesta parròquia, i seran els moments quan es produeixin els canvis que després faran que es converteixi en catedral. Avui us començaré a parlar una miqueta de les dues primeres fases, i en els propers programes ja us aniré ampliant una miqueta. La primera fase seria una fase pregòtica, que coincideix en l'etapa de 1235 fins al segle XIV. L'edifici existent a aquesta fase és bastant difícil d'identificar. Apareixen el que són els murs i les capelles de Sant Antoni i Sant Ciriac, i també l'actual entrada del temple. I després ja entraríem en una fase gòtica, que d'aquesta fase s'ha conservat saps i s'han conservat també 5 capelles, també és quan es construeix el que seria la torre i el campanar. A l'interior d'aquestes capelles podem veure que hi ha voltes de creueria, arcs ogivals o, per exemple, un absis completament gòtic. Ja per últim, m'agradaria destacar que aquestes capelles, de les que us he anat anomenant, van perdre els seus noms, però en 1975, gràcies a una restauració que es va fer, es van recuperar els noms inicials, ja que es van trobar esculpits les claus de les voltes. I ja els propers programes us conto una miqueta més de la catedral d'Eivissa.
Moltes gràcies, Gemma. T'escoltant, si mos dona temps, que crec que no, t'escoltant d'aquí una estona, parlant del carrer de les Pitiuses, sí. I si no, la setmana que ve una ferrada forta.
Igualment, adéu.
I en Joan Pons, si també si mos dona temps, l'escoltarem la setmana que ve. Avui anem molt malament de temps, aplaçam la seva explicació del món de la catedral de Menorca, l'aplaçam per la setmana que ve, perquè també és molt interessant, i m'han quedat moltíssimes coses a l'aire. Després anirem amb en Pere una altra vegada després, però ara entram en la contrarella que mos ha preparat en Damià damunt de la seu, primera part.
La Seu i Gaudí, primera part, per Damià Tomàs. Avui és dijous, dia 13 de març de 2014. Els nostres protagonistes són Doña Elisenda, una viuda benestant ja jubilada. Ha dedicat tota la seva vida a la docència i a la història. Els seus tres amics, el senyor Damià, un expert arxiver jubilat, tot i que encara viu de la seva vocació, i la parella formada per Xisco, un sant baró, i la seva esposa Margalida, més aficadissa, que té tots els mals, mal sofrida, mal pensada, mal criada i altres virtuts. Enteneu ara perquè el seu espot Xisco és un sant baró? No està bona si no és el centre de totes les converses. Diu que la seva universitat és sa vida i que li ha ensenyat molt tot el que sap i que, segons ella, és molt, massa. Doña Elisenda ha convidat els seus amics a sopar a casa seva. Margalida i Xisco se troben llut davant del seu portal.
Mem, tu, posa't la corbata recta. I planeta que quatre blan de cabells que apareixis, se ja i corama. I no arrosseguis tant els peus, que te fotràs una nafrada. I jo no estic per estopejar ningú. Que no me veus, això, que vaig més dreta que una joveneta de 15 anys.
Sí, però estàs més sorda que una massa.
Què? Mira, per allà arriba aquell tros de tronxo d'en Damià s'arxiver. Ja hi són tots.
Tant en Damià com se diu d'Elisenda són dues persones molt agradables, molt educades i molt il·lustrades.
Què? Il·lustrades més que tu, segur.
He dit il·lustrades.
Com? I vaja, il·lustrades com jo. La televisió ensenya molt.
Però ells són dos intel·lectuals.
Sí, amb això són ben iguals. Un fadrí i l'altre viuda. No han de sofrir ningú com tu que els deslustri.
Margalida, jo...
I aquestes sabates que dus ja no estan per mi il·lustrades. És ben hora d'anar a comprar-ne unes de noves.
És que les noves no me van bé pels ulls de poll.
Ja ho sé, que vas com un poll. Ah, si no fos per jo, et negaries dins un tassó d'aigua. I puja't aquests calçons, que pareixes un baldragues.
Bon vespre, pareta. En el seu peu, doña Margalida, com anant, Xisco?
I anant passant.
Què vol dir, anant passant? Molt bé, anant. Què beneit. A què ve, dir aquesta, en aquesta convidada? Que fa festa, sa viuda d'en Bordó?
I no ho crec. El seu sant va ser dia 8 de gener. El sant d'avui són, entre d'altres, Sant Rodrigo, Sant Salomó, Sant Nicèforo, Sant Sabino, Santa Cristina, Sant Ostue... bé, un nom així com Tuesetas, Sant Orred, Santos Macedonio i Patricia i...
Hola! Ja ha sortit el betonarro! Que ja has tocat el timbre.
No.
És que tot ho he de fer jo.
La Margalida toca la porta i obri... na Elisenda, amb un diari a ses mans.
Bon vespre, amics. Seau benvenguts. Passau.
I que no és un pot tard per llegir el diari? Si te torbes un pont més, ses notícies ja seran història. Jo no llegeix cap de diari. Entenc prou amb escoltar ses notícies de sa tele, que són ben actuals i ben fresques.
L'he agafat per comentar un article a don Damià Sarxiver. El Palau vol celebrar uns actes per commemorar 100 anys de sa reforma de Gaudí.
Ah, sí, des bany de Salgaidí.
No és això, Margalida. N'Elisenda parla d'en Gaudí, ara que fa 100 anys que es va fer la reforma de la Seu.
He vist la notícia. Serà gros. El capítol de la catedral han presentat els actes del centenari del bisbe Campins i de l'arquitecte.
Actes que inclouran concerts, exposicions documentals i projeccions dins el Museu Diocesà i amb visites guiades.
Bon ball tenim. I ara que el volen fer sant en aquest el Gaudí?
Antoni Gaudí.
Això he dit. Que beneit.
Tot sembla un gran reconeixement a la trajectòria de dues eminents persones, el bisbe i l'arquitecte.
Així se donarà a conèixer que Campins fou un avançat amb més de 50 anys al Concili Vaticà II. La seva inspiració de la reforma fou litúrgica.
Vaja, un sopar més catòlic que mos espera.
Que interessant.
Amem, aquest bon senyor no és qui va posar damunt saltar aquella espècie de corona malgarbada?
És baldaquí.
Qui, marroquí?
No, estimada. És baldaquí, en efecte, és aquella imponent corona octogonal penjada de sòtil i inclinada damunt saltar major.
I simbolitza l'esperit sant.
Idò, jo troc que fa una nosada.
A la Seu, res fa nosa.
Xisco, calla, eh? Si jo dic que fa nosa, és que fa nosa.
Però, estimada, no tens raó. A la majoria de les altres catedrals, les columnes tapen molt. A la nostra, quasi bé ni se veuen.
Veus, amb això ten part de raó. Però si aquest babalí no hi fos, encara tot seria més net.
I no, gràcies a les reformes de l'arquitecte català, entre d'altres coses, avui se pot veure on se troba la capella de la Trinitat.
Jesús de Solfes! En la quantitat de capelles que té la Seu, ara no es tiren per una més o manco.
Un moment, aquesta capella crec que és molt important, que no és la que hi ha...
Ja ho sé, la pintura d'Esfalanitxer. Sí, aquell que va en sos pel de punta. Aquell que fa cara d'assustat en...
Miquel Barceló.
Aquest mateix, en Rosselló.
No, estimada, La capella que va decorar en Barceló és la del Santíssim.
La capella de la Trinitat és la famosa cripta on se troben el sarcòfag i les despulles de Jaume II i Jaume III.
En part és així, però la diferència d'un bona cripta és que aquesta capella se troba elevada a l'àpsid de la Seu, vull dir que està darrere l'altar major, i a la capella de la capella real. De fet, és la primera construcció de la nova Seu.
Aquesta capella respon en el desig del propi rei Jaume II, que volia ser enterrat a la catedral.
Margalida, que ja ha pixat massa vegades fora de test, no li interessa gent ni mica seguir per aquest camí. A més, sa panxa ja li fa un pot de renou. Llavors li diuen al seu marit Xisco.
Xisco, calla! És que no tens gent ni mica de paciència.
I ara què ha fet?
No dissimulis que no en saps. En Xisco meu és com un al·loc petit. Quan té gana, no hi ha manera d'anar a l'entorn.
Ui, quina barbaritat. Parlant de la Seu, el sopar s'haurà refredat. Au, passem en el menjador i la criada m'ho servirà.
Amén.
Continuarà.
La setmana que ve continuarem coneixent peculiaritats de la Seu amb aquesta narració de Damià Tomàs, la segona part de la Contarella. Anem a publicitat i continuem amb en Pere Fullana parlant d'altres aspectes dels orígens de la Seu de Mallorca.
Som Balears. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona a sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Són les 10 i 42 minuts del vespre. Estem amb en Pere Fullana, amb en Margalida Capellà, amb en Damià Tomàs, amb en Xisco Mangual, parlant d'aspectes manco coneguts de la Seu, de la nostra catedral de Santa Maria, que, per cert, és obra d'un sol arquitecte, Pere.
Però això...
és un misteri.
Jovellanos, quan estava empresonat en el Castell Bellbo, una de les qüestions que més, jo crec que més va innovar en la seva recerca i la que va fer en els diferents investigadors i que ell va subvencionar i que després va escriure la història de la catedral, és que volia conèixer realment els noms dels grans protagonistes, que eren els grans mestres, els grans arquitectes, els grans mestres d'obra de la Seu, perquè que coneixien molt bé, és a dir, hi havia un cert coneixement sobre l'obra, però que no hi havia coneixement. Clar, a partir d'aquí l'investigació ha anat canviant i s'ha anat tenint més accés, diguem-ne, a noms concrets, però el que està clar és que és una obra molt col·lectiva, que es ve que hi ha una sèrie de noms, però sobretot jo crec que Jovellanos, allò que més li interessava és veure, a dir, qui eren aquests homes, d'on venien aquests primers que varen participar a la construcció.
I qui eren i d'on venien, Pere?
Home, sembla que eren gent del món occità, del món d'aquesta cultura mediterrània, d'aquestes ciutats vora el mar, no? Que teníem, per una part, coneixíem molt bé, i que tot això hi ha tota una producció de catedrals de tota aquesta franja, i sobretot que havien participat durant aquests segles 11, 12, 13 famílies, no? que coneixen molt bé el món constructiu, i que de fet va ser la darrera gran figura de Pons d'Escoll. Després vendrà un tal Mates, Jaume Mates, curiosament. Després Pere Morell, és darrer d'aquesta, ja en el segle 14-15 serà en Sagrera, és dir, que serà gran. Però Sagrera, que fa la llotja i que continua sobre la seu,
recoix la feina dels
efectivament,
altres.
Efectivament. Aleshores estan parlant d'obres una darrere l'altra, però aquí hi ha grans intervencions d'escultors, Joan de Valencien, etc.
Com se financiava això, Pere?
Clar, la catedral té a darrere tota l'estructura diocesana, per tant, bisbes que tenen un poder, diguem-ne, cobren els impostos i per tant tenen els dolmes, tenen grans ascendents sobre la noblesa i sobre les deixes, mans d'espies, deixes testamentaris i tot això. Però en el final el que trobam a les donacions ja des del principi és que microdonacions i donacions metàl·lic i en això n'hi ha des de començament del segle XIV, en 1300 i busques, n'hi ha balcana de donacions, i que és molta la gent que, evidentment, segons hi ha algú ha parlat de que aquestes grans iglesis són un poc allà on se representa la manera com si em volia ser vista socialment, i per tant es va que hi ha grans sepulcres de famílies nobiliaris, es va que hi ha enterraments de gent amb una posició social elevada, però que també si em molt humil donava la seva llimorna a la seu, i que la seu era el gran distribuïdor, el gran gestor d'això, i en part un percentatge elevadíssim d'aquestes entrades sempre se destinava a obra, i això juntament amb la institució pública, és a dir, s'obre de la seu,
perquè és una cosa això reial
en el cas, encara ara la seu té una part que és compartit en patrimoni de l'Estat. Hem de pensar que la capella de la Trinitat, Gaudí no la pot acabar, no pot intervenir, perquè Alfons XIII no signa el seu projecte de reforma de ses... I hem de pensar que Carles III havia fet construir el darrer gran sepulcre barroc a Jaume II, havia estat per ordre de Carles III. I per què? Perquè és patrimoni, és a dir, les tombes reals són patrimoni, i si les tombes reals estan dins la capella de la Trinitat, quan estava en el centre de la catedral, i aquí hi ha una intervenció de que els reis tenen un empriu, i clar, llavors, a partir del segle XVIII, en la única, d'una vegada que desapareixen les monarquies hispàniques i passa a ser una sola casa, Borbons. Tot això se complica a través de patrimoni de l'Estat, però sí que els reis tenen una intervenció molt directa. De fet, encara se simbolitza en certa manera en el ritual de l'anada dels reis a la seu, en certa manera, aquesta com a que
patrocini
efectivament, no han volgut perdre aquesta simbologia
d'una
vegada l'any a participar, i és el dia de Pasco, el dia de la màxima solemnitat de per l'Iglésia Catòlica.
Sí, Damià,
jo volia fer una pregunta respecte a el que ara estàs parlant, de que hi ha aquestes dues compatibilitats entre Esquerra Real i la Corria de Susana. La capella de la Trinitat no crec que estigui visitada per molta de gent, més aviat han de tenir un permís especial, i la pregunta era aquesta, a veure si és que és precisament per això, perquè pertany a la Casa Real, o en aquest cas a Patrimoni, el fet de que no se visiti en tanta ciutat com totes les altres dependències de la seu.
Bueno, hi ha diverses causes. Jo desconec si hi ha alguna clàusula que d'una certa privacitat d'aquesta qüestió, no estaria en condicions de dir-ho. El que passa és que té unes dificultats, que és fet de l'existència de la capella real, que les dimensions, i després sobretot de la reforma, fa que diguem-ne tot el que és l'itinerari d'accés en aquesta capella, en aquesta capella de la Trinitat, té dificultats. Després, tu que ho coneixes, saps que hi ha una escala gòtica.
Correcte.
Que també d'unes dimensions que també dificulta. Tot això unit a que patrimoni ha de vetllar per el tema de l'accessibilitat avui en dia, les coses que la catedral amb això i les catedrals, el fet de que estiguin obertes en el públic i necessiten tenir tots els sistemes d'igualtat d'accés i tot això, i això ja discriminaria es per arribar, hauria de posar sensors, hauria de posar escales, hauria de posar, tot això ja limitaria moltíssim, i supos que això ha fet que ja ni se plantegi, i sobretot que hi ha tot un espai no visitat convencionalment, però que amb permisos especials i amb visites organitzades a portes obertes, etc. I aquests anys ho hem vist perquè hi ha hagut moltíssims actes de portes obertes amb motiu de la restauració de tota l'obra de Gaudí i d'altres.
És una catedral d'estil gòtic mediterrani i el seu rosetó és el més gran d'Europa, per si parlant de catedral gòtiques. Però quines són encara les principals peces gòtiques que se poden visitar a la Seu, Pere?
Bueno, casa rosasses o rosetons són
immens,
un dels elements més... Ah, després, jo sobretot destacaria tres grans peces que a mi m'interessen personalment molt. Un, els monuments sepulcrals gòtics que hi ha i a dins la Seu, sobretot dels primers bisbes de Ramon de Torrella, Galiana, Batlle. Hi ha una sèrie de sarcòfags i de tal, a part de les peces que hi ha en el museu, que evidentment peces gòtiques, pintures, sobretot iconografia gòtica. Després hi ha, per mi, la gran peça és el gran retaule gòtic de color d'or que s'ha restaurat i que Gaudí va posar damunt el portal del Mirador a la part interior, que per mi és la gran peça, aquest retaule transparent que estava a la capella real, i el portal del Mirador, és a dir, el que és la façana que mira la Mediterrània. Jo crec que són les peces, diguem-ne, emblemàtiques, gòtiques de la catedral, efectivament, juntament amb la primera, amb la capella real i la capella de la Trinitat, des del punt de vista arquitectònic.
Tu per què diries que impressiona la catedral gòtica? Per l'arquitectura, per el seu espai o per la seva verticalitat? És una de les més altes del món.
No, el fet de que tingui 40 metres d'ample i 43 metres d'alçada fa que tu veus el desproporció i el tipus de columnat amb aquestes dimensions, la fragilitat que experimenta el visitant, qui entra a la catedral, clar, te fa un cert, t'entra com una espècie de tremoló quan veus això, això pot caure i això s'aguanta d'aquella manera. Però jo crec que això té un ordre, té un principis d'equilibri duit en el límit que li dona tota una màgia, no? Clar, el segle XX ha recuperat llum, que precisament hi ha un llibret que han publicat recentment a la catedral que és d'un visitant de 1893, i el sorprèn molt que la catedral estigui a les fosques. És a dir, lamenta molt que sigui una catedral fosca, i és perquè a final del XIX, curiosament, exceptuant una part de la part de la capella de la Trinitat, que ja s'havien obert alguns vitralls, i demana per què és que tots els grans finestrals estan cegats, i diu que li diuen que els mallorquins pensen que la fosca evita les mosques i evita l'entrada. Les cases de Mallorca en general eren fosques. Sí. La gent vivia les fosques. Se fugia de set set de sol i preferia la fosca dins una casa, i eren en general. És curiós.
I la frescor.
I la frescor, i per mantenir la temperatura. I això probablement es va de tal manera que la llum és una de les qüestions que s'ha recuperat, però sobretot ja crec que impressiona molt els jocs de llum.
Sí, no demet la llum. Tal volta la llum és una peça clau dins la bellesa de la Seu.
Efectivament. El joc que fa, com se van, com va canviant de llum, se va, el recorregut que va fent la llum, el joc de llum de que fan també les rosasses, el buit.
L'únic data cultural que puc aportar, si me deixeu, dia 11 de novembre i dia 2 de gener d'aquest any, 11 de novembre serà el pròxim, se fa el fenomen del que se diu el fenomen del buit.
Del buit, exacte.
Sí. I si va permetre una petita rectificació, ho direm d'una altra manera, no el de gener, sinó el 2 del 2, 11
de
l'11.
De febrer, perdó, sí, febrer.
El 2 del 2 i l'11 de l'11.
Estem a prop de poder disfrutar d'un fenomen de llum que és únic.
Sí, efectivament.
Dues vegades per any. Santiago Rossinyol, amb una de les seves famoses frases, diu: entra a la Seu i veuràs la seva ànima.
Sí, efectivament. I una de les... Clar, l'espai tan monumental, la verticalitat, les dimensions, el fet de que ara tu, des de qualsevol angle de la catedral, puguis veure pràcticament és tot, el converteix en un espai que és molt poc habitual a les catedrals de la resta del món, que això també li dona una singularitat.
Tot i que serà la setmana que ve quan parlem d'en Gaudí, no creus que el fet de parlar de la famosa Trobiguera va ser per rompre un poc aquesta dimensió d'altari que tenia?
Sí, però el que passa és que ella ho va viure amb molta normalitat en això, i també la mitificació aquesta de, perquè ell, si algú admirava i era un gran admirador de les columnes d'en Sagrera de la Llonja, i de passar articulació també que tenien aquestes columnes, i els després ell els posa, els torna a reproduir la Sagrada Família, jo crec que si va fer això també va ser per un sentit pràctic. Gaudí és un home contemporani, és un home modern, i la seva, i ell pensa que ja hi ha electricitat, i la convivència sense electricitat també ja és un element importantíssim. Ell no és una persona que viu d'esquena a les grans innovacions tecnològiques del món.
I la setmana que ve ens tocarà parlar en aquest segon programa destinat a la Seu de la importància de Gaudí i de com va transformar la catedral per convertir-la en allò que avui veiem. Ha estat un plaer, Pere. Me queden moltes preguntes que fer-te, però la setmana que ve continuarem, o sigui que
seguim, perquè això dona de si tot el que vulguem.
Tot el que vulguem. Pues deixam amb un fragment que m'haurà preparat la Margalida de la glosa d'en Costa i Llobera, La Seu de Mallorca. Mos quedant sense temps avui també per parlar d'Escarrel i tornant a demanar perdó en Joan Pons, també perdó en Xisco Mangual i en Gemma d'Eivissa. Mos tornem a trobar fins la setmana que ve, si Déu vol. Vos deix amb aquesta peça narrada per la Margalida Capellà, La Seu de Mallorca d'en Costa i Llobera.
La Seu de Mallorca, de Miquel Costa i Llobera. Alta, gran, ardida, heroica, canta l'himne triomfal, adreçant a Déu 100 braços d'ossatura colossal, sobre el mar, comil, li besa l'escambell del setial. És la seu de les primícies d'aquell rei conqueridor, que devia alçar 1000 temples, o gran verge, en vostre honor, més aquest vos oferia de sa vida el punt millor. D'aquell heroi, d'aquell segle, a qui es mostra l'ideal. Per això, un tedeum de pedra és aquesta catedral. Per això, és figura símbol de l'església maternal. A les naus, l'església poble, que és ramat de bon pastor. Més amunt, l'església mestra, tribu ungida del Senyor. I allà, al fons, l'església glòria, entrevista a l'esplendor. Sot la rosa més hermosa que ha florit l'art ogival, temple part i forma l'absis, per al cor sacerdotal, dominant-hi tots els ordres la cadira episcopal. Entre apòstols i grans àngels, pel gran àbsis esculpits, qui del culte i la pregària duen signes exquisits, finestrals altíssim clamen pels vitralls colorits. Allà, al fons, damunt el trono de mitrana autoritat, guaita cels, inabordable, un terç temple més sagrat, santuari del misteri de l'augusta Trinitat. Tot obert són finestratges del teixir-li vels de llum, on l'encens flotant iritza les boirelles del seu fum, on set llenties representen la pregària que es consum. Els set àngels a qui assisteixen a davant l'omnipotent, aquells temple t'explicaren, o Gaudí, són al sirvent. Tu sentint-ho o penetrares el simbòlic pensament. Tu, vident, l'has revelada nostra augusta catedral, renovant per d'allà dels segles son concepte original, restablint-hi clar el símbol de l'església maternal. Cantirons per les centúries seu tan plena de sentit, de Déu canti les lloances, de sa pàtria l'esperit, i no manqui tal prodigi fins que el món serà finit. Bona nit.
IB3 Ràdio.